Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de poc sol i menys calor migdia. Ha pujat la temperatura mínima, però la màxima quedarà per sota els 30 graus amb un estat del cel força ennuvolat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Bon dia, què tal, com esteu? Hi haurà relleu polític a Calonge i Sant Antoni. Després de mesos anunciant-ho, quan ja semblava descartat, ara tots els grups de l'oposició, excepte la CUP, han presentat una moció de censura contra el govern de Miquel Batlloch amb Esquerra i Avancem. Aquests grups sumen 9 regidors dels 17, per tant, en principi no hi haurà cap problema perquè la moció de censura tiri endavant. Ho hem dit moltes vegades, estem convençuts que poca gent entendrà aquest moviment. Em costa pensar que hi hagi realment una pressió popular per fer fora l'actual alcalde. De fet, si serveix de baròmetre, ahir hi havia poques respostes entusiastes amb aquesta moció com a resposta a la notícia que vam publicar a la nostra web. En un moment com aquest hauria estat més sensat que tots els esforços es destinessin a trobar punts d'acord entre els grups. I si no s'ha aconseguit, realment és un fracàs de tots els grups. La suma que farà possible aquesta moció és sorprenent perquè suma Junts per Catalunya i el PSC, que ja havien format govern fins a fa poc, però també el PP i un partit republicà pública independentista. Però clar, encara hi ha molts dubtes. Jordi Soler serà l'alcalde tot el que queda de mandat. Quins grups entraran a l'executiu? La direcció de Junts per Catalunya a Brussel·les avala aquest acord? Realment, per cert, clar, Jordi Soler i el seu equip formen part de Junts per Catalunya o encara estan al PDeCAT? Tot plegat li preguntarem al líder d'aquesta moció i aquí serà el futur alcalde, en principi, que és Jordi Soler. Tot plegat en un programa que acabarà amb cultura perquè parlarem d'un nou festival de documentals a la Bisbal. Repassarem l'agenda d'oci d'aquest cap de setmana i trucarem al Cucut de Torroella per parlar de llibres amb la Teresa Calabús i acabarem el programa repassant la previsió del temps pels pròxims dies amb l'Albert Aparicio. Les 8 i 2 minuts. Benvinguts a Ràdio Capital de l'Empordà. I ara és el millor moment del dia per repassar els titulars del dia. El que us deia, moció de censura a Calonge i Sant Antoni, que es votarà el dia 1 d'octubre a les 12 del migdia. I donaran suport a Junts per Catalunya, al PSC, al PP i també al Partit Republicà. Republicans, es diu Republicà, és un partit independentista. Ho fan, diuen, per fer front a un govern que asseguren que està aturat i que no ha presentat mesures per fer front a la crisi econòmica i diuen que la primera mesura que aplicaran serà un pla de xoc. Mentrestant, qui encara és alcalde, Miquel Batlloch, d'Esquerra Republicana, qualifica el pacte de joc de cadires.
Malgrat l'anunci de la moció de censura, seguim treballant per una majoria pensant en Calonge i Sant Antoni, defugint el que és un repartiment de cadires. A nosaltres no ens trobaran en aquest joc, però sí que ens trobaran sempre, si així ho volen, en el diàleg, el debat i el consens, però mai en les mentides.
Avui, d'aquí pocs minuts, Jordi Soler, el líder de Junts per Catalunya, aquí a Ràdio Capital de l'Empordà, al Supermatí. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Alumnes de Palafrugell i Palamós falten a classe per demanar jornada contínua.
A l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell fa dos dies que més o menys la meitat dels alumnes falta a les tardes. A l'Institut Escola Vila-Romà de Palamós, aproximadament 75 famílies s'han sumat a la protesta. Les famílies demanen un horari saludable que permeti una millor conciliació familiar.
Lorena Lupo, bon dia.
Bon dia.
El ple de l'Ajuntament de Palamós rebutja les propostes de Ciutadans per fer front a l'ocupació d'habitatges. Palamós rebutja aquesta moció que demanava un pla municipal contra les ocupacions.
Exacte. A més, també demanava unes mesures de seguretat per al propietari legítim per a poder recuperar l'habitatge, un reforç policial i una separació entre els casos que són directius i per necessitat. Tal com Ràdio Palamós ha recollit, la portaveu de la CUP, Roser Huete, ha comentat que aquesta moció és un món caòtic i que no és adequat. Qui ha estat d'acord en arreglar el problema del preu dels lloguers ha estat Raimon Trujillo, de Junts per Catalunya, i també es va extendre el tema de les mesures policials. Per tant, només Ciutadans va votar per aquesta moció, la resta no van votar i el PSC no va opinar.
Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia.
Segona taula de treball entre la Diputació de Girona i els agents socials i econòmics.
Sí, Dani, aquest dimarts el president de la Diputació de Girona, Miquel Nogué, i el vicepresident primer, Pau Presas, s'han reunit amb els agents comercials i econòmics més representatius de les comarques gironines per acordar les línies estratègiques del Pla d'Acció per a la reactivació econòmica.
I les Illes Medes són protagonistes en un dels canals de notícies més vistos d'Europa.
Sí, dilluns passat un article d'Euronews, que era líder de notícies a Europa, va mencionar les Illes Medes com un dels llocs europeus on les colònies de corall estan desapareixent de manera més dràstica. El descriuen com el lloc ideal per avaluar les conseqüències de les zones de canó marines, ja que és una reserva marina protegida des del 1983.
Gerard Tascats, què tal? Bon dia.
Bon dia.
L'Espai Ter repeteix aquesta tardor com a seu del Festival Temporada Alta.
L'Auditori Teatre Espai Ter repetirà un any més com a seu del Festival Temporada Alta, Festival de Tardor de Catalunya, amb la programació de dues obres de teatre. D'aquesta manera es manté la relació de col·laboració iniciada el 2015, que ha permès portar a Torroella muntatges de primer nivell.
I PAL reprèn l'activitat de dinamització als parcs urbans i les xarxes d'itineris saludables.
Tot i així, i fins a nova ordre, no es faran servir els parcs de salut per evitar el contacte amb els elements del parc, segons la normativa vigent. Tanmateix, aquesta circumstància no impedeix realitzar sessió d'activitat física en un espai natural fora del parc, guardant la distància de seguretat i amb totes les mesures de seguretat de DipSalut.
Més enllà del Baix Empordà, el president Torra descarta eleccions i culpa l'Estat de la irresponsabilitat d'una possible inhabilitació.
En una declaració a la delegació de Catalunya a Madrid, en sortir de la vista al Suprem, Torra ha asseverat que no serà pas ell qui aboqui Catalunya a les eleccions.
Continua descontrolada la situació de la pandèmia a la Comunitat de Madrid. El president espanyol Pedro Sánchez i la presidenta de la Comunitat Isabel Díaz Ayuso es reuniran per intentar trobar mesures que puguin frenar l'expansió del virus. Mentrestant, pràcticament un 60% dels ciutadans voldria mesures de control i aïllament més exigents davant del Covid-19, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Un 44,4% sí que es vacunaria de forma immediata. Un 3,1 ho faria depenent de l'origen, la fiabilitat o la informació sobre la vacuna. I un 11,2 no ho sap.
I es doblen els grups escolars confinats per un positiu de coronavirus. Ja són 68 i els centres afectats arriben a 52.
Educació ha destacat que el 99,1% dels centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament.
Les 8 i 8 minuts posem-hi reflexió amb el comentari de l'advocat Marc Traiter.
El gran collar de la justícia. S'inicia de nou el curs judicial amb la protocolària cerimònia presidida pel rei d'Espanya i el president del Tribunal Suprem, també president del Consell General del Poder Judicial. La cerimònia es porta a terme a la sala de plens del Tribunal Suprem, un autèntic palau de marbre. Si la justícia es percep com un servei al ciutadà, resulta estrany que el protocol fixi quines joies, collars en aquest cas, han de lluir el president del Tribunal Suprem i el rei d'Espanya. No estem parlant de les punyetes que porten brodades els magistrats a les seves togues, sinó de dues joies específiques denominades el Gran Collar de la Justícia i el Collar de la Justícia. La primera data de 1844, en aquell moment en què el sou d'un obrer era de 6 pessetes diàries, el collar en va costar 15.000. El gran collar té diferents símbols representats en medallons. Un d'ells és una balança, habitualment símbol de justícia, tot i que potser en el collar indica el bon pes dels 22 quilats d'or. Atès que en l'acte no només intervé el rei, sinó també el president del Tribunal Suprem i d'altres convidats, i els molts actes en què ja aleshores havia d'intervenir el màxim representant dels jutges, pocs anys més tard es va encarregar un segon collar de la justícia. Aquest més petit, tot que igual de luxós, també present aquest any en l'inici del curs judicial. Sincerament, es poden pregonar valors democràtics i de servei a la ciutadania lluint joies del segle XIX? Calen palaus de marbre per administrar justícia? La cúpula del poder judicial es mostra com un servei o com un autèntic poder de l'Estat? Lluir joies, vestir togues, utilitzar un llenguatge poc entenedor, aproxima o allunya? Què interessa a la cúpula del poder judicial? No tingueu cap dubte que qualsevol president del Tribunal Suprem sap respondre amb intel·ligència, convicció i apel·lant contínuament a la Constitució qualsevol d'aquestes preguntes, amb la mateixa facilitat que després indica al seu xòfer oficial quin acte l'espera.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
4 minuts per un quart de nou del matí. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Previsió del temps, com tindrem el cap de setmana?
Doncs de moment aquest divendres ha començat amb cel entremig i força ennuvolat, que es mantindrà variable a l'estat del cel al llarg del dia, amb més núvols o fins i tot cel més tapat de cara al final de la jornada. Temperatura que es manté avui entre els 18 graus de mínima, ha pujat aquesta temperatura mínima, i els 28 de màxima, baixa una mica la temperatura màxima. El causant és una gran depressió situada a l'oest peninsular, que està portant molt mal temps a bona part de la península, però que a l'Empordà a nosaltres ens arriba tot just de resquitlló. Tot i així, hi ha la possibilitat que durant la propera matinada i matí de dissabte fins al migdia arribin precipitacions localment en forma de tempesta, i en aquest sentit hi ha un avís de perill per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Dissabte amb vent de component sud, de força entre feble i moderada, i la tarda, però, gran obertura de clarianes i fins i tot es tornarà a imposar el sol. El sol que durarà fins diumenge al matí i migdia, i durant la tarda de diumenge tornaran a créixer algunes nuvolades i no descartaríem algun petit ruixat més.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Albert. Parlem a la recta final del programa.
Fins després.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Sis mesos tard, però per culpa de la pandèmia, però avui ja ha sortit el nou disc dels Amics de les Arts, El senyal que esperaves. Una de les cançons és aquest Semblava que fossis tu.
He quedat amb mi mateix al bar de sota casa, els dos ens anava bé. M'he vist prim, me l'ha afaitat, he convidat jo a deixat pagar. Sempre hem tingut un sentit de l'humor molt afí. Si ploro, compenso amb un bon acudit. Quan cadascú ha marxat pel meu costat, m'he dit estic més bé. Això m'ha tranquil·litzat per unanimitat. He decidit que avui volem descansar de tu. Tots dos estàvem fets un flam, com sempre abans d'una cita. Ella fa molt poc també s'ha separat. Ens ha avisat que el fill dormia, que el volem controlar. I hem pujat fins al seu apartament. Hem pujat, ens hem assegut allà, molt petit, quan se m'ha llançat el coll. Hem aclucat els ulls, semblava que fossis tu.
està molt bé aquest disc, el senyal que esperaves dels Amics de les Arts, que s'ha publicat aquesta matinada i ja està disponible a totes les plataformes. Uns Amics de les Arts que van fer el seu primer concert post-confinament aquí al Baix Empordà, concretament a la Pera, al Festival Ítaca, però era un concert i ha estat una gira molt adaptada a la situació sanitària. Ara per fi treuen disc amb 10 cançons, 5 de les quals ja les coneixíem i que ja sonen a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
És a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Jordi, que bé que m'ho he passat aquest estiu.
Però si no has marxat de casa.
Al final vaig decidir descobrir la Costa Brava.
I?
De fàbula. Vaig aprofitar l'oferta de l'Escola Nàutica Baix Empordà. En un dia ets patrona i si els hi llogues una barca et fan un descompte del 20%.
Però està molt bé.
A més, pels seus alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada.
Aprofita el descompte de l'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell. Entra a escolanauticabaixempordà.com o passa un WhatsApp o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 i descobreix per què milers de turistes volen navegar per la nostra costa.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Jordi Soler, bon dia.
Molt bon dia.
Vostè serà alcalde de Calonge i Sant Antoni a partir de l'1 d'octubre, és així?
Bueno, nosaltres hem presentat una moció de censura que va prosperar el proper dia 1 d'octubre, doncs suposaria un canvi de govern amb l'entrada de la meva persona com a alcalde.
Serà, vaja, prosperarà, no?, perquè sumen majoria nou regidors.
Bueno, està previst així, però ja se sap allò del sac i ben lligat.
Que no ho té ben lligat?
Sí, però bueno, mai se sap. S'ha de ser present en tots els aspectes de la vida.
Què li fa dubtar?
Això és una màxima que sempre m'ha acompanyat i pel que em conec a mi mateix sempre m'acompanyarà.
Què li fa dubtar? Ara m'ha sorprès aquesta resposta.
No tinc dubtes, però si sóc com a prudent i per tant seguiré sent-ho.
Queden molts dies, no? De fet, queda una vintena de dies.
No, queden menys.
Una desena.
10 dies escassos.
Sí, 10 dies escassos, exacte. Vostè serà alcalde tots els anys de legislatura o compartirà alcaldia?
Nosaltres, el pacte que tenim fet i comporta la meva presència com a candidat a la moció de censura, però no esgotaré la legislatura. És a dir, els últims mesos hi haurà un altre company.
Qui serà?
El temps ho dirà. Jo permeti que ara no vulgui fer ni parlar de conjectures. Hi ha un acord fet i un acord signat, per tant el complirem, però esperem en tot cas tenir l'alcaldia i després ja ho comunicarem.
Però clar, l'acord ho diu, que
no. Sí, l'acord està fet, està confirmat i per tant així serà.
No, vull dir, tampoc no hi ha molt lloc per escollir, o sigui,
no,
Arturo Prades del
però
PSC...
La primera premissa és tenir l'alcaldia i un cop tinguem l'alcaldia ja ho farem públic.
Per tant, també pot ser qualsevol dels membres d'aquesta coalició, no? Vull dir, també pot ser Norbert Botella de Republicans.
Pot ser qualsevol dels membres de la coalició i els membres de la coalició ho saben. Però permetin que fins al dia que no es produeixi el canvi de consistori, que en principi, com vostè ha dit, seria el 1 d'octubre, ho mantingui, em mantingui la discreció com he fet tots aquests dies i aquest temps, i en tot cas llavors ja ho anunciaria.
Quins partits formaran el govern?
El formarem tots els partits que han presentat la moció.
O sigui, compartirà govern amb el PP?
Compartirem govern amb el PP, compartirem govern amb els republicans, amb PSC, i nosaltres hi som Junts per Calonge i Sant Antoni. I permetin que m'avanci ja la seva pregunta. Nosaltres no venim a fer polítiques d'estat ni grans polítiques. Tots els governs que jo he presidit a Calonge han sigut molt variats. Haig de dir que tots els que han governat amb mi doncs han sortit contents. He governat amb molta i molta gent, i l'última cosa que m'han preocupat a mi i als meus companys de govern ha sigut les sigles del partit. Les sigles donen orientació d'ideologia de cadascun, però quan estàs en un municipi les sigles passen a un segon pla. Doncs, i el que importa és posar-te el traque de feina, que en aquest cas ens haurem de posar i hi haurà de ser gruixut perquè hi ha molta feina.
Se m'ha avançat, certament se m'ha avançat. De seguida li pregunto, però deixi'm preguntar-li, per començar, més enllà d'aquí, del grup que vostè forma, que és Junts per Calonge i Sant Antoni, vostè de quin partit és? És de Junts per Catalunya o és del PDeCAT?
Jo en aquests moments no estic a cap partit.
No està a cap partit, però i els membres, la resta de regidors del seu grup són...
La resta de regidors del meu grup pertanyen a un partit i els altres dos són independents.
I aquest partit és...
Això li hauria de preguntar a ell, perquè entra dintre l'esfera de cada una de les persones.
Però vostè formava part del PDeCAT.
Jo formava part del PDeCAT al moment que vam fer el moment que vam iniciar aquesta... Jo vinc de Convergència, de Convergència, evidentment vam fer el pas al PDeCAT, i per diverses circumstàncies jo em vaig sortir fa algun dia.
I no s'ha integrat a Junts per Catalunya?
De moment no.
I té previst fer-ho?
No ho sé, de moment jo m'he centrat en el tema de la moció de censura, que és el que crec que a mi em pertoca com a calongí, com Sant Antonià, que és el que a mi em pertoca. Jo haig de consolidar aquesta posició, hem de tenir l'alcaldia, i un cop tinguem l'alcaldia hi haurà temps de pensar moltes coses.
Per tant, si als calongins li pregunten vostè de quin partit és, o vostè és més proper a Carles Puigdemont o a David Bonvehí o a Marta Pascal, quina és la resposta?
Jo els diré que jo sóc del partit que vol estar més a prop dels administrats del meu municipi.
Sí, però al final la política es defineix per cicles i es defineix per mesures,
això,
no? Per polítiques.
La meva trajectòria política és molt clara. És un llibre obert. Després de 16 anys de passar per l'Ajuntament, aquest any ja serà el 18è any que estaré a l'Ajuntament de Calonge. Per tant, la gent de Calonge i Sant Antoni té molt clar on està Jordi Soler.
Li pregunto...
La resta entra dins de l'esfera personal de cadascun, i en el moment concret jo m'haig de centrar en un tema molt, molt clar, que és aquest que estem fent. De fet, vostè m'ha demanat ahir que parlessin precisament d'aquest tema, del tema de la moció de censura i del futur alcaldia, i és allà on jo ara estic centrat, i creiem que en aquests moments l'última cosa que penso és en altres partits.
Quins problemes té la gestió del govern actual?
Bueno, els problemes que té la gestió actual, en primer lloc, és que és un gran problema. El govern actual va entrar el juny-juliol del 2019, i a tota la inèrcia que corria d'abans, l'estiu el va passar més o menys plàcidament, però van passar amb la idea de parar i aturar tots els projectes que venien i que ja estaven en marxa, inclús en alguns licitats, altres en procés de licitació i altres en projecte, no? Ho van parar tot, van parar la màquina, però no van fer res a canvi. Automàticament s'ha vist un desgast absolut de l'administració del municipi, i hi ha un desgavell absolut. Durant molt de temps trucaves a l'Ajuntament, no responia ningú, enviaves instàncies a l'Ajuntament, no responia ningú, s'ha gestionat molt malament el tema de la pandèmia, i no estiguin per part del personal de l'Ajuntament, perquè no hi ha hagut acció política en cap dels casos durant tot aquest temps, i el que hem de fer aquí és precisament precisament per això s'ha fet la moció de censura, per això gent de diferents ideologies ens hem posat en comú per tirar-la endavant, és clarificar, fer-la molt més fàcil, fer-la molt, molt més accessible, tornar en definitiva una mica el que va ser l'última legislatura i les legislatures anteriors perquè els nostres administrats ho necessiten. L'estiu que hem passat ha sigut nefast, ha sigut nefast, l'estat de platges, dels carrers, l'estat del sistema de recollida d'escombraries, l'atenció al públic ha sigut nefasta, i per tant tot això ha provocat que s'acceptés un crit que era molt i molt i molt clar en el carrer, que s'havia de produir un canvi, i igual que es va pensar potser que als finals de les eleccions del 2019, després de 16 anys, era necessari un canvi, la gent ha vist aquest canvi i realment plenament conscients crec que s'estan arrepentint. Demanaven ara en aquests moments que hi hagués un pas endavant per part d'algú. Nosaltres vam arribar a un acord, som majoria, venim amb ganes de treballar, venim amb ganes de tornar a fer de Cronis Sant Antoni un referent que en un any s'ha perdut tota la feina feta en 16 anys, perquè no hi ha hagut cap projecte que s'hagi tirat endavant, i per tant entrenem amb aquestes ganes i sobretot amb la mateixa il·lusió del primer dia.
Parlava de la gent que demanava un canvi, clar, la suma és curiosa, sobretot curiosa, perquè sumen partit de centre independentista, si em permet que els defineixi així, amb un partit d'esquerres no independentista, amb un partit independentista però que tampoc no està ubicat gaire bé en l'eix esquerra-dreta, i un partit claríssimament de dretes i claríssimament espanyolista, com és el PP. Quines polítiques duran a terme? Quines polítiques podran sumar? Sobretot, mira, la suma entre PP i PSC ara mateix em sembla també impossible de casar. Què faran?
Bueno, hi ha un mínim comú denominador en tots aquests partits, que és l'estimació i l'apreci per Calonge i Sant Antoni. Tots, quan es van presentar les eleccions del 2019, tots pensàvem exactament en això, en aquests temes. La resta, ja he dit, són altres polítiques i polítiques de filiació personal, que cadascú les té com dintre la seva llibertat de filiació o llibertat de participació en la vida política com vulgui. Però el que és el tema Calonge i Sant Antoni, el mínim com a denominador és molt simple, és venir aquí, treballar per Calonge i Sant Antoni i tirar endavant el que els altres han desfet.
Però aquesta estimació s'ha de traduir en polítiques. Quines polítiques duran a terme?
Sí, amb això no tinguin cap mena de dubte, que a partir del 1 d'octubre, però quan dic a partir del 1 d'octubre, vull dir ja el dia 2, començaran a veure polítiques clares de cara a tornar a fer de Cronis Sant Antoni el referent que era.
I què és el que proposarà, per exemple, el ple municipal perquè li doni confiança? Quines mesures proposarà?
Bueno, les mesures es veuran el dia 1. Jo ja li he dit que jo sóc un home prudent i fins que no tinguem l'alcaldia no començarem a parlar de l'acció de govern d'aquest moment. Si el dia 1 la gent fa confiança, no es preocupi vostè, que ho sabran perfectament cap a on tirarà el nostre govern. De totes maneres, no s'ha de ser gaire espavilat per veure que si les coses funcionaven abans de juny de 2019, doncs es torni una mica cap allà.
Sempre que tenim en aquesta ràdio un futur alcalde, li preguntem per la primera mesura, o què és el primer que farà quan recuperi, en el seu cas, la vara d'alcalde.
El primer que faré, evidentment, és demanar al senyor secretari i al senyor cap de recursos humans que tots els funcionaris de l'Ajuntament vagin a treballar, sempre i quan no estiguin impedits per una qüestió sanitària, presencialment. Que s'acabi el règim de cita prèvia, perquè en el temps que estem la gent necessita tenir respostes ràpides i no respostes que es demoren amb el temps. Això no vol dir deixar el demanar hora a part, però el règim aquest de cita prèvia que es va instaurar durant la pandèmia penso que ja està fora de lloc, i les qüestions del teletreball, només pel fet de treballar a casa també. Les empreses, totes les empreses, a partir del 15 de maig es van adaptar. L'Ajuntament de Calonge, que és l'empresa més gran de Calonge, encara no està plenament adaptada als temps que corren en aquest moment, i el primer que es farà serà demanar que a partir d'ara la presència de la gent sigui això, presencial a l'edifici de l'Ajuntament, en els edificis que depenen de l'Ajuntament de Ferrer i Sant Antoni.
Hi ha moltes administracions que, de fet, aposten per teletreball total o parcial perquè no tenen les instal·lacions adaptades. En el seu cas, estan preparades per rebre tots els treballadors amb prou distància i prou ventilació?
Bé, l'Ajuntament de Caronja, nosaltres vam fer tota una sèrie d'obres en el passat que permeten que hi hagi un treball molt còmode entre els administrats, i per tant aquestes les patxes privats, en aquestes situacions no es produirien. Aquí s'havia tingut una previsió que no es va tenir en el seu moment. S'ha anat molt tard, i el que necessita avui la gent és saber que el seu ajuntament està obert, que el seu ajuntament es poden fer els tràmits que feien normalment, i que evidentment s'ha de tornar en el que hi havia abans de juny del 2019.
Com li deia...
Insisteixo, sí. Sempre i quan no hi hagi una qüestió sanitària que algú li impedeixi, per les raons que siguin, poder treballar.
Com dèiem, la suma que el portarà de nou al govern i amb qui s'envoltarà, una de part de l'equació és coneguda, perquè vostè ja ha compartit govern amb el PSC molts anys, però amb el PP i amb republicans potser hi ha més hi ha més distància, no ho sé. Per exemple, en el cas de...
Si m'ho permet, amb el PP els últims 4 anys van compartir govern,
sí.
I republicans en aquell moment no s'havia constituït, que es va constituir el 2019.
Clar, en el cas de Norbert Botella, és una persona que ell es va ascindir d'Esquerra, va fundar un nou partit, va entrar un govern, en va sortir al cap de res, i fins i tot va haver polèmica i part d'aquest partit nou que ell havia fundat li qüestionava la legitimitat com a líder. Se'l creu quan li diu que li donarà suport tot el que queda de mandat?
Bé, el senyor Botella va tenir les seues circumstàncies en el seu moment, i Esquerra va actuar amb ell en una manera que jo suposo que avui no ho tornaria a fer de la mateixa manera. Si jo em crec el senyor Botella, i el senyor Botella crec que és un home d'honor, és un home que ens ha manifestat clarament el que és la seva voluntat i la seva manera d'entendre el que és el poble, casa amb nosaltres, i per tant no només me'l crec, sinó que sé que estarem plegats treballant conjuntament amb els altres 7 regidors que si ho vol formarem i la majoria ho vol també, formarem el nou consistori.
Compartir l'alcaldia amb ell seria una forma de garantir el seu suport?
Bé, això és una cosa que el temps ho dirà. Jo ja li dic que fins que no sigui alcalde no faré cap comentari al respecte.
Amb el PP, clar, jo li volia preguntar, la direcció del seu partit avala que en aquests moments vostè pacti amb el PP? Però clar, em deia que no, la direcció del seu partit no existeix perquè no hi és, no hi ha partit que el dirigeixi a vostè.
Bueno, ja li he dit abans que en aquests moments no pertanyo a cap partit.
Vostè està còmode governant amb el partit responsable del 155, amb el partit que fins fa poc el PDeCAT i també Junts per Catalunya qualifiquen de responsable de l'empresonament dels polítics independentistes, etc.
Mira, jo em sento molt còmode amb el senyor Alberto Mas. Em sento molt còmode perquè és una persona molt culta, és una persona molt formada, és una persona que té criteri, i és una persona que ve a treballar. Això per un cantó. Per altre cantó, també li haig de dir que el senyor Alberto Mas ha estat festejat pel grup d'Esquerra i pel grup d'Avancem des de fa un any, amb trucades constants, i per tant no sé si aquesta pregunta me l'ha de fer a mi o l'ha de fer a l'anterior govern.
Ah, sí? Quina revelació, no, ara aquí?
Bueno, no sé, jo li he contestat clarament el que era la meva opinió sobre el senyor Alberto Mas.
Clar, és conscient que serà alcalde en una data endemoniada. Jo li pregunto bàsicament perquè el titular de Jordi Soler governa amb el PP, li pot fer mal, clarament, i més sent alcalde, sent escollit alcalde l'1 d'octubre.
L'1 d'octubre del 2017 jo era alcalde i estava governant amb el PP. Per tant, si m'ha de fer mal o no m'ha de fer mal, jo mai de la vida, ja l'he dit abans, he mirat unes sigles per tirar endavant el meu poble. Jo he fet coses en política, diguem-ne, absolutament agosarades. He anat a 2 eleccions amb un pla general obert. Vaig començar la meva trajectòria política sent alcalde entre regidors de 13. Vaig guanyar una moció de censura el 2008 amb 4 regidors de 13. He guanyat, o guanyaré, si Déu vol, 2 mocions de censura en aquests 16 anys. Per 16 anys d'un poble coster de la Costa Brava tan complicat com Calonge i Sant Antoni. Per tant, alguna experiència tinc, i creguin que jo no hagués estat tant de temps en el món polític local si no hagués tingut una capacitat de diàleg, una capacitat de saber juntar i liderar grups, perquè si no, evidentment, tot hagués caigut com un castell de cartes.
D'això, la veritat és que no en dubtem de la seva capacitat per resistir en política, i veurem aviam com evoluciona el seu govern. Clar, jo li...
Perdoni, veurem com evoluciona, evidentment, però jo crec que el meu tema no és un tema de resistència, sinó és un tema de voler assistència, precisament. Jo no estic al meu poble per resistir en absolut en un càrrec. Afortunadament, sempre hi ha hagut un grup de votants que han confiat en mi. Crec que la meva feina al poble ha quedat ben palesa durant aquests 16 anys. Hi ha un llegat indiscutible que no és meu, és meu i dels equips que han governat, que han sigut molts i variats, i per tant entre tots ho hem fet tot. I creguin que quan hem anat fent tota aquesta feina ningú m'ha preguntat per les sigles dels partits.
Per cert,
m'ha preguntat pel govern municipal.
Calonge té superàvit?
Calonge té superàvit. Els 16 anys que jo hi vaig ser, hi tenia superàvit. Aquest any el compte general també ha marcat un superàvit, era el compte general del 2019, que nosaltres hi van ser partícips, que s'ha d'aprovar, si ho vol, el proper ple, però tant encara no està aprovat, però entenc que també hi haurà superàvit.
Vull dir que tindran una quantitat extra per poder gastar aquest any?
Bé, suposo que es refereix als romanents del 2018. Aquests romanents es van aconseguir per part del nostre govern i de la nostra gestió, i són fruit, ja l'he dit, de 16 anys de treball constant, de treball d'investigació, de treball amb rigor, de buscar ingressos allà on hem pogut, perquè el nivell de les despeses s'ha mantingut estable, i per tant també demostra una manera clara, molt clara, de treballar i sobretot de gestionar el que és l'economia municipal. Aquests remanents que venen del 2018, evidentment, són guanyats pel govern que jo vaig presidir a l'anterior legislatura, i evidentment si ara s'ha alliberat el que és la regla de gasto, que és una autèntica llosa per tots els municipis, i per això hi ha hagut la resistència que hi ha hagut i s'ha guanyat en el Congrés, jo crec que d'una manera molt, molt afortunada, el no posar en marxa aquesta mesura, doncs farà que evidentment els municipis puguin i puguem, evidentment, aprofitar aquests romanents per tirar endavant mesures, que les primeres que hem de tirar endavant són les que ha fet en el Covid, perquè el nostre municipi al dia d'avui encara no s'ha fet res.
Quina és la quantitat d'aquests romanents que poden gastar? Ho té davant?
Jo crec que no ho sé exacte, perquè no, primer m'agafa aquestes hores de la matinada i tinc el cap amb els números, però jo crec que estarà de l'ordre d'un milió i mig, 2 milions.
Ah, déu-n'hi-do.
Sí, vam ser estalviadors.
Clar, li volia preguntar, ara disculpi, que tampoc aquestes hores de matinada, com diu, tampoc no ho tinc clar, però Calonge no ha aprovat uns pressupostos per l'any que ve encara.
No, estem al mes de setembre, això és feina que normalment se sol fer al mes de novembre.
Per tant, s'hi hauran de posar vostès de nou?
Sí, començarem de zero. Des del mes de maig que van tornar a haver-hi plens, hem presentat infinitat de mesures, van demanar un ple extraordinari amb mesures concretes. Totes les mocions que hem presentat són mocions treballades i amb números i molt pensades. No se'ns han atès, seguim sense pla contra el Covid, seguim sense tenir absolutament res, seguim sense conveni amb el Consell Comarcal. Al final, el darrer ple semblava que tornàvem que es feia cas de les nostres proposicions, tant de bo sigui així, perquè es van votar. Per tant, diguem, partim de zero, i partim de zero des del mes d'octubre.
Han establert canals o vies de comunicació estable amb els seus socis per poder estudiar les mesures? O com s'ho faran per coordinar tants partits?
Bé, nosaltres, des de la situació que ens hem trobat a l'oposició durant tot aquest temps i veient que realment se'ns menystenia de la manera que se'ns ha menystingut, doncs hem anat establint llaços de treball i llaços d'acció. Evidentment, tot això ha desembocat amb aquesta moció de censura. Per tant, hi ha canals oberts, canals molt directes, i en aquest aspecte no tinc cap mena de preocupació, ni ningú l'ha de tenir, perquè ens entendrem segurament.
Jordi...
Segurament vull dir a l'efecte de seguretat, eh? Amb l'efecte de possibilitat.
Jordi Soler, gràcies per passar avui pel Supermatí. Deixa'm tornar-li a preguntar, perquè jo crec que és important i vull tornar-li a preguntar. Compartirà l'alcaldia amb Norbert Botella?
Això el dia 2 d'octubre, si vol, farem un cafè i li comentaré.
Perfecte. Doncs gràcies, Jordi Soler.
De totes maneres, li reitero que ja està escrit, eh? Per tant, no faria res que no estigui escrit.
Ah, sí, que... D'acord. Jordi Soler, segurament futur alcalde, tot i que ell encara no ho vol donar per fet, segurament futur alcalde de Calonge i Sant Antoni. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres, molt amables com sempre, i a la vostra disposició.
Igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8:41 minuts. Tant a l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell com a l'Institut Escola Vilar Romà de Palamós, part dels alumnes han faltat durant aquesta setmana a les tardes a classe per reclamar jornada continuada a les escoles. Anna Salvador.
Sí, i ho fan com a forma de protesta en contra de la negativa de permetre la jornada contínua per part del Departament d'Educació. A l'escola de Palafrugell, 2/3 dels alumnes van faltar a classe dimecres a la tarda, i la meitat també va faltar ahir. A l'Institut de Palamós, prop de 75 famílies s'han sumat a la protesta per demanar l'horari intensiu. Hem parlat amb la presidenta de l'AMPA de l'escola Josep Barceló i Mates, Carol Sánchez. Ell ens ha explicat que el coronavirus ha fet que més gent demani aquest horari, ja que disminuiria les aglomeracions de pares o avis davant de l'escola.
És un risc innecessari que s'ha de córrer 4 cops al dia, i hem de pensar que hi van molts avis que són de risc o persones que són de risc i han d'estar amb una vorera estreta esperant a que surti el seu fill, amb gent que, com tots sabem, doncs a vegades doncs no porta la mascareta ben posada o el nas fora o tot això, i és per això que la gent, doncs clar, ara sí que la volen.
El grup de pares impulsors de la protesta a l'Institut Escola de Palamós també defensa aquest horari intensiu com a mesura sanitària. En nom del grup de pares, Diego Carrillo assegura que el seu objectiu és no portar els fills a classe a la tarda durant tot el mes de setembre. A més, també han recollit signatures i han adreçat un escrit a l'Ajuntament de Palamós i al Departament per explicar la situació.
I quina és la posició dels professors en tot això?
Doncs hem parlat amb un dels professors de l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell, Rubén Vargas. Ell també està a favor d'aquesta jornada contínua. I és més, assegura que fa temps que professors i la majoria d'escoles de Catalunya demanen que es pugui aplicar aquest horari intensiu, però que el Departament d'Educació no els escolta. També explica que no entén com pot ser que en alguns centres de Catalunya es renovi any rere any la prova pilot d'aquesta jornada contínua, però que en canvi el Departament d'Educació continuï sense donar la possibilitat d'aplicar-la a la majoria de centres.
I llavors la pregunta que jo em faig és: quants anys necessiten fer aquesta prova pilot per veure que l'horari és molt més positiu, aquesta jornada contínua és molt més positiva que la jornada partida que fem la majoria d'escoles actualment? És una injustícia, no? Perquè tu sí pots fer aquest horari i nosaltres no podem fer aquest horari. Jo crec que tothom hauria de tenir dret a decidir l'horari que li convé més pel seu context i pel seu centre escolar.
De moment, però, sembla que Educació no té intenció de canviar la jornada escolar. El director dels Serveis Territorials d'Educació Girona, Martí Fonalleres, afirma que no s'ha plantejat en cap cas fer aquest canvi perquè cal garantir l'escolarització de l'alumnat durant totes les hores.
Pràcticament 8:45 del matí. S'ha celebrat la segona taula de treball entre la Diputació de Girona i els agents socials i econòmics per la recuperació econòmica.
Doncs hem parlat amb un dels professors de l'escola.
Sí, ja ho sabem, però parlem ara amb la Sandrine Busnet.
Aquest dimarts, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident primer, Pau Preses, s'han reunit amb els agents socials i econòmics més representatius de les comarques gironines. Ha estat la segona sessió de la taula de treball per a la reactivació econòmica amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la Covid-19 i impulsar accions conjuntes. Es van acordar les línies estratègiques del Pla d'Acció per a la reactivació econòmica. La voluntat de tots és optimitzar recursos i realitzar actuacions transversals i immediates, com ara potenciar la formació i l'assessorament a empresaris i treballadors, reforçar sectors importants, incentivar polítiques d'ocupació, crear parcs públics d'habitatge. Així, la taula de treball per a la reactivació econòmica de les comarques gironines és un espai creat com una eina de referència a la demarcació a curt i llarg termini.
Les Illes Medes han protagonitzat una notícia, o han estat protagonistes, en un dels canals més vistos d'Europa, Sandrine.
Sí, Dani, un article d'Euronews, canal líder a Europa, va mencionar dilluns passat les Illes Medes com un dels llocs europeus on les colònies de corall estan desapareixent de manera més dràstica. El descriuen com un lloc ideal per a valorar les conseqüències de les zones de calor marines, ja que és una reserva marina protegida des del 1983. Gràcies al servei Copernicus, s'ha pogut comprovar que aquest estiu a Europa les temperatures han estat més elevades de 1,1 grau en relació a la mitjana del període de referència de 1981-2010. L'augment de temperatura ha afectat principalment els oceans i el mar Mediterrani, on l'aigua ha arribat la majoria dels dies d'agost a una temperatura superior de 2 a 4 graus en relació a la normal, principalment a Catalunya.
El ple de l'Ajuntament de Palamós ha rebutjat aquesta setmana la moció presentada per Ciutadans de l'oposició que demanava un pla municipal contra les ocupacions il·legals d'habitatges.
Sí, el periodista d'Euronews, Jeremy Wiles, va acompanyar el biòleg Joaquim Garrabau.
Gràcies, Sandrine. Tornem a la connexió amb Palamós, amb la Lorena Lupo.
La majoria dels grups van defensar que la moció no distingeix de manera clara entre les ocupacions delictives i les de motivació social. Per tant, Ciutadans es va quedar sol defensant la proposta. A més d'això, demanava mesures per poder garantir la devolució dels habitatges als seus propietaris, més reforç policial en els patrullatges i un cens separant els casos de necessitat i els delictius.
I què han opinat la resta de grups?
Doncs, segons Ràdio Palamós, la portaveu de la CUP, Roser Huete, va afirmar el següent.
L'únic que demanes és que fotem tots els que estan ocupant, que els fotem al carrer, no? Doncs l'únic que fem és posar més problemàtica, no? Perquè, clar, aquesta moció presenta un món caòtic on hi ha una pila de gent al carrer esperant que tu surtis a comprar el pa per fotre't a la casa. I no és així. En la majoria de casos, doncs, no és així a Palamós.
D'altra banda, el regidor de Ciutadans li va contestar que no es tractava de quants casos hi havia, sinó d'empatitzar amb els que estan patint la situació. Des de Junts per Catalunya, Raimon Trujillo va recalcar el problema dels preus de lloguer a Palamós, un problema present en la ciutat. En canvi, el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya va preferir discutir el tema dins la taula municipal pel dret a l'habitatge, afegint-li l'àrea d'acció social o fins i tot la policia local de Palamós.
Per tant, aquesta moció va quedar rebutjada perquè només va tenir un vot positiu, que és el de Ciutadans. El PSC no es va pronunciar i la resta de grups hi van votar en contra. Realment la campanya instaurada últimament per fer por contra les ocupacions, realment sí que fa por aquesta campanya, perquè és que està totalment orquestradíssima i no neguem que hi hagi persones afectades, no neguem que hi sigui un problema, però no és només un problema de seguretat, és un problema també social i al qual li ha de trobar una solució social, no una solució policial.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista.
Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Al matí es presenta a la Bisbal d'Empordà un festival que vol vincular la història de la música de Catalunya amb la imatge. És el pretext del qual parteix el festival Mirell, el Mirell Festival, que omplirà, esperem que no gaire, però amb les mesures de seguretat, però que omplirà el Teatre Mundial de Documentals Musicals i Xerrades els propers dies 9, 10 i 11 d'octubre. En parlem amb el seu director, amb el director d'aquest festival, que és en Pere Pons. Pere Pons, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia, bon dia. Què tal?
Bé, bé, molt bé. Agraïts que passi avui per Ràdio Capital per poder avançar aquest festival. Festival de cinema, o sigui, de documental musical.
Sí, un festival que com deies molt bé tu, doncs això vol mostrar també a nivell audiovisual la riquesa de les músiques a casa nostra i dels personatges que les fan possibles i que les a nivell dels registres ben diferents, no? Hi ha cançó, hi ha jazz, hi ha pop, hi ha rock i diferents generacions. A part, no és només un festival de documentals on la gent podrà veure doncs, uns documentals molt específics i molt concrets d'aquests personatges, sinó també tindrà els personatges al seu abast, que això també és l'altra banda, sortiran de la pantalla, com aquí diu, sinó ells, els personatges doncs, que es vinculen, i tindrem allà doncs, bona part de la història de la música d'aquest país la tindrem a l'abast al Teatre Mundial de la Bisbal. No?
Caram, quan neix aquesta idea i per què es fa la Bisbal?
Home, es fa a la Bisbal perquè un és de la Bisbal, no? Jo mateix. I jo ja feia 35 anys que no hi era aquí. Bueno, hi era. Tenc la família, vincle d'això a l'altre, però he estat 35 anys a Barcelona treballant a diferents àmbits de la comunicació, ja sigui premsa, ràdio i també la programació musical i fent també doncs, això, produccions d'aquest tipus. I ara, doncs, al tornar a la Bisbal després de 35 anys, ganes d'activar coses com havíem activat abans de marxar i una predisposició també de part de l'Ajuntament i de l'equip de cultura fantàstic, i llavors doncs aquí, això només és el principi, esperem que puguin haver moltes coses més.
Noms que desfilaran pel Teatre Mundial: Toti Soler, Pau Riba, Joan Reig, Jordi Sabatés, Ignasi Terrassa. Vaja,
i a part de pel·lícules també hi haurà una actuació musical fantàstica l'últim dia, el dia 11, de cinema i jazz amb el quartet de David Pastor. Vull dir que no només serà una qüestió de presència d'aquests personatges que faran unes xerrades sobre els documentals i sobre la seva mateixa carrera musical i artística, que com tu dius són història viva, Toti Soler, Pau Riba, Jordi Sabatés, Ignasi Terrassa, i de primera també gent del món de la comunicació, l'editor de l'Enderroc, Lluís Andrau, que ha estat vinculat també amb la producció d'alguns d'aquests documentals, el director de Batna Sants, del Festival de Cançó d'Autor més important d'Europa, que és Pere Camps, el fundador del Taller de Músics, Lluís Cabrera, no sé, vull dir que serà realment amb aquest temps de pandèmia que tu dius, bueno, que intentarem omplir al màxim que el protocol ens deixi al Teatre Mundial, que ja queda molt malmat el seu aforament, però intentarem doncs això, evidentment respectant 100% els protocols de tot això, doncs, això, doncs que la gent tingui al seu abast tot aquest univers,
no? Si no m'equivoco, les entrades ja estan disponibles, no?
Les entrades estan disponibles, sí, fem una primera tongada de només venem abonaments fins al 27 de setembre, a 10 euros tot, diguem-ne, els 3 dies, les actuacions, les pel·lícules, les xerrades, 10 euros tot, així és l'abonament, i després, a partir del 28, ja no hi haurà abonaments, hi haurà una entrada diària a 5 euros, que divendres, dissabte o diumenge. I bueno, i això, i el programa, doncs, avui teniu com l'exclusiveta, perquè el 12 fem la roda de premsa, vull dir que ja ho hem comentat.
Doncs miri, ja que tenim l'exclusiva temporal, són poques hores, però vaja, diguem els títols que es presenten. Divendres tenim Ovidi Montlló, crònica d'un artista. Dissabte hi ha la gran nit del rock català, espera, que ara no tinc aquí, sí, al matí, i a la tarda Dioptria 37+1.
Sí, el dia 37+1, que vindrà el Pau Riba, que la feta del Pau Riba arriba. El divendres vindrà el Toti Soler, i en principi hi ha el Pere Camps. Toti Soler, que és la segona... Bueno, és l'alter ego d'Ovidi Montlló, que estarà allà amb això crònica d'un temps. I a més, fa 25 anys aquest any de la mort d'Ovidi. El dissabte, com tu dius, hi haurà més roquero, això, de la gran nit del rock català, amb el Joan Reig i el Pep Blai i el Lluís Andrau, després parlant, i després hi haurà el Pau Riba amb el seu documental, la seva visió del seu Dioptria, i després hi haurà una nit de Canet Rock 30 anys després, documental, i després la pel·lícula del Canet Rock, també amb protagonistes amb el Manel Josep, la Plateria, amb el Jordi Sabatés, i després el diumenge, que serà més jazzero, hi haurà al matí, a la matinal, serà el taller de músic, amb el fundador del taller de músic, Lluís Cabrera, i a la tarda un documental molt particular de Tete Montoliu, una mirada a Tete Montoliu, on vindrà l'Eina de Terrassa a parlar-la, i acabarem amb una actuació aquesta, una actuació molt peculiar, bueno, molt, molt singular, amb el quartet del trompetista David Pastor, i fent-nos doncs una revisió particular de bandes sonores de pel·lícules passades pel jazz. Que això serà un cap de setmana complet, el 9, 10 i 11 d'octubre.
Exacte, el 9, 10 i 11 d'octubre, aquest festival, Mirell Festival, que es presenta avui a la Bisbal. Pere Pons, gràcies per passar avui pel Supermatí per presentar-nos-el.
Gràcies a vosaltres i espero veure-vos per allà.
Segur, segur. Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre, però aquest cap de setmana doncs hi ha activitat també aquí al Baix Empordà. Aquesta temporada repassarem l'agenda cada divendres i ho farem amb en Roger Rams. Avui comencem situant-nos a Palamós amb una activitat d'avui mateix a Palamós, oi, Roger?
Avui divendres a les 8 del vespre a la Capella del Carme de Palamós s'hi celebra un concert amb el títol de Haydn a Beethoven, on tres músics, Lluís Heras, Joan Morera i Quim Térmens, interpretaran un tribut de cançons dels dos genis del classicisme. El preu de les entrades és de 10 euros pel públic en general, 5 euros pels socis de les Joventuts Musicals de Palamós i gratuït pels menors d'edat. Afegir també que l'aforament és limitat al 50% i sobretot si aneu no us descuideu la mascareta, ja que el seu ús serà obligatori.
Dissabte, llibres a Bellcaire d'Empordà.
Aquest dissabte, des de les 10 del matí, durant tot el dia, a Bellcaire d'Empordà s'hi celebra el primer aplec dedicat als amants dels llibres, titulat Bellcaire Lletra Ferit. Hi haurà tertúlies literàries, presentacions de llibres i totes les novetats del món dels contes. Els diversos actes programats tindran lloc en espais oberts del poble, això sí, garantint en tot moment la distància de 2 metres.
I encara hi ha mercats d'estiu a l'Empordà.
Tant dissabte com diumenge al passeig marítim de l'Estartit podreu visitar l'Estartit Summer Market, una iniciativa de l'Estació Nàutica i Comerç Estartit, on hi trobareu una gran varietat d'articles de moda i complements a uns preus increïbles. L'horari és de 10 del matí a 8 del vespre i l'aforament és limitat a 30 persones.
I és la festa major de Begur encara, eh?
Aquest cap de setmana Begur està de festa major, una edició molt marcada per la pandèmia i en la qual s'ha reduït l'oferta d'activitats. Tot i això, destaquem que, per exemple, dissabte a les 10 de la nit podreu veure la pel·lícula En busca de Summerland en una edició de cinema a la fresca, o podreu disfrutar d'un espectacle d'humor a càrrec de Meugenio, l'imitador del mític Eugenio. Diumenge hi haurà les actuacions musicals de la Cobla del Baix Empordà i la Sal dels Mars. Ens retrobem divendres vinent amb una nova edició de l'Agenda de Ràdio Capital. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 9 en punt, no acabarem el programa perquè encara hem de parlar de llibres aquí al Supermatí. I per fer-ho marxem cap a Torroella. Parlem amb la Teresa Calabús de la llibreria del Cucut de Torroella. Què tal, Teresa? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ben,
bon dia.
Ben tornada.
Sí, gràcies. Vosaltres també. Estic segura que tots estem il·lusionats amb aquests principis de recuperar actituds i costums que fèiem d'aquí mesos.
Sí, eh? Sí. Bueno, i després del final de temporada que vam tenir, de la segona meitat de temporada que vam tenir, ara tornar així amb una mica de més normalitat ens ve de gust.
Sí, a més tenim més experiència en tot.
Sí.
Experiència és un grau, no?
Sí.
Continuem incerts, però ja no anem tan perduts amb el que pot passar i amb el que pot venir, perquè ja ho tenim aquí.
Sí, efectivament. Com ha anat l'estiu?
Bé, nosaltres a Torroella estem contents perquè crec que una vegada més hem de donar les gràcies en el nostre espai, en el nostre territori, en aquest Empordà que has visitat i que és un dels llocs en què la gent del país està més a gust. I, clar, el fet que no viatgessin tant els mateixos de casa, doncs, el fet que tingués més temps de llegir o que les segones residències estiguin plenes, vull dir, plenes dels de casa i no de turistes que venien de fora, perquè el Cucut, bueno, Torroella, en realitat, clients o visitants de part de no catalana o castellana no en tenim gaires. Normalment són castellans, bascos i catalans.
I us ha vingut gent, eh?
I ens ha vingut gent i hem, bueno, sí, hem pogut recomanar, doncs, mira, no sé, les novel·les que ens havíem llegit, que ens havien agradat. Hem pogut també reaccionar, fer comandes, perquè hi havia distribuïdores altres anys que feien vacances, aquest any han treballat, que tot i això, és a dir, que n'hi havia alguna que va tancar, la qual cosa no vàrem entendre nosaltres a nivell comercial, però bueno, això ho faig així una mica com dir, bueno, que cadascú ho faci el que vulgui, però t'asseguro que no és pas el més encertat. I bueno, i ara ja estem en plena reentré, que diuen, ja han arribat les novetats d'aquest setembre, que pretenen ser, doncs, les dels Nadals, i està sobre la taula una bona colla de mesos.
Jo ara m'estic llegint, ara des de finals de l'estiu, m'estic llegint un llibre que no és cap novetat, evidentment, però que és la guia sentimental de l'Empordanet, de l'Adrià Pujol.
És que, esclar, és d'aquests llibres que el gaudim els empordanesos i els de fora, eh?
Vull dir,
a més, com que, esclar, està escrit amb aquesta gràcia, aquest humor i aquesta mirada que té, per ell el ser un xava simpàtic, empordanetjat, doncs, esclar, això va molt bé, perquè té mirades molt bones i pot acollonar sense fer mal, que, bueno, de fet, l'acollonar és això, eh? No pot pas fer mal.
M'ho estic passant molt bé.
Segur, i tant.
Amb la sentimental. A veure, volíem repassar avui novetats d'aquesta setmana, no, Teresa?
Sí, mira, En català farem, només destacarem un, que és el que també era molt esperat, i és la part de la biografia de Carles Puigdemont, de la seva entrada a l'exili. Mm. I continua sent un treball fet amb en Xavi Xirgo, i és Carles Puigdemont, la lluita a l'exili, que, bueno, ja et dic, qui va llegir primer va quedar, doncs, en aquest punt de tenir moltes ganes com continuava aquesta aventura, sobretot ja política i també personal, eh? Perquè en realitat la gent el que vol conèixer també és com ho han patit a nivell del dia a dia aquesta situació, els polítics que estan o bé presos o bé exiliats.
Però segueix tatxant algunes coses, no? Segueix tapant algunes paraules, alguns noms, no? Perquè no es vegin.
Sí, és clar, l'estil i la manera que ha hagut de fer amb l'altre també hi és. Hi ha unes quantes línies, no tantes, poder, però sí, hi ha línies tatxades. Sí, fa com una angúnia, com allò de quan veus documents oficials a les pel·lícules, que ho tatxen tot i surten quatre línies. En aquest cas no és tan agressiu, però sí, hi ha trossos tatxats i molt ben tatxats.
Què més?
Doncs bé, en català tenim la sort de tenir una segona part de El pont dels jueus, de Martí Gironell, que estic segura que és una obra que la majoria de lectors li anaven demanant, i després de que un aiguat s'havia emportat al pont que es va construir en la seva primera novel·la, doncs ara, ja amb pedra i amb un altre ambient social, retrata un llibre Paraula de jueu, que ja et dic, era molt esperat. Precisament en Martí Gironell, el dia 26, dissabte, serà qui signant llibres, qui vulgui saludar-lo, perquè presentacions de llibres és molt complex fer-ne, però vindrà a les 11 del dematí, llavors els pot dedicar, i bueno, i unes paraules sempre les ha de per tothom.
Doncs m'ho apunto, ens ho apuntem, no?
Sí, molt bé. I llavors el Lluís Llach, que va ser un llibre molt esperat perquè es havia de publicar, bueno, publicar ja estava a punt, però es havia de distribuir a l'abril, es havia de distribuir al Sant Jordi 23, i es va haver d'esperar en els magatzems fins a trobar una data en què dius, bueno, ara trobem doncs l'obra, diguem, ja perquè sigui en un moment de començament, o sigui, les campanyes, diguem, del món del llibre solen ser gener-febrer per al Sant Jordi i octubre-novembre pels Nadals, vull dir, aquestes són pel setembre-octubre per als Nadals, aquests són els dos llançaments importants. Doncs el Lluís Llach s'ha hagut d'esperar a que sigui aquesta l'entrada del seu llibre. I també tenim l'Albert Forns Canal, que ha guanyat el Premi BBVA Sant Joan amb la novel·la Abans de les 5 som a casa, i la veritat és que bé, és una novel·la amb una proposta curiosa d'un personatge que li agrada molt visitar els mercats de segona mà, els mercats en què hi ha tots els llibreters i aquelles, com es diu aquell espai a Barcelona? Algun lloc en diuen la Puça, però no sé si és aquest cas. I troba unes llibretes escrites, 13 llibretes agafades amb un cordill, que li criden l'atenció, i és el diari personal d'un treballador de Telefònica dels anys 20, i bueno, s'hi deixa tot el sou de la setmana i part de la següent per poder tenir aquestes llibretes i poder-ne passanejar doncs la vida d'aquest home. Està ben escrit, és una novel·la, no l'hem pogut acabar, eh? Aquí ho puc, ara la tenim perquè tenim ganes de llegir-la, però no podem assegurar, vull dir, no podem perdre-ne molt encara, perquè ho tenim al principi.
Doncs queden fetes les recomanacions, Teresa.
Molt bé.
Moltes gràcies. Parlem la setmana que ve.
La setmana que ve continuem.
Sí.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Nosaltres acabem el programa i ho farem parlant amb l'Albert Aparicio, fent una previsió del temps una mica ampliada. Albert, què tal? Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, Dani.
Doncs vinga, som-hi.
Un cap de setmana, Dani, que com
Comença amb un divendres ja amb cel variable i el cap de setmana serà inestable, sobretot dissabte al matí. Aquesta matinada ja pot començar algun ruixat, algun plogim, localment pot anar acompanyat en forma de tempesta. Hi ha un avís de perill per part del Servei Meteorològic de Catalunya, tot i que dissabte a la tarda, canvi radical, sortirà el sol, ambient assolellat fins diumenge a migdia, quan tornaran a créixer algunes nuvolades i algun ruixat es podria repetir. En general, poca afectació tindrem al Baix Empordà. La temperatura...
Digues, perdona, acaba.
No, senzillament, qui vulgui esperar una refrescada temperatura, encara haurem d'esperar uns quants dies. Si plou, sí que notarem refrescada. Si no plou, seguirem amb temperatures una mica per sobre de les normals. La setmana que ve, amb tendència a normalitzar-se.
I què hem d'esperar per la tardor? Serà una tardor plujosa?
Doncs, de moment, si fem cas al model europeu, que és el que ens hem de fiar més, indica que pot ser un octubre amb una temperatura una mica més alta del normal, però... pel que fa precipitació no acaba d'aclarir, perquè marca possibilitat de tindre més d'un 20 o 30% més de precipitació del normal, però està en una franja molta incertesa el que marca aquest model. I pel que fa fins i tot novembre o desembre, el que sí que marca és un novembre molt humit, ja veurem si s'acaba complint, però marca un novembre amb molta pluja i un desembre més sec amb temperatura lleugerament més alta.
Clar, aquí el gran dubte serà si serà una pluja repartida i suau o una pluja d'aquestes intenses que ja estem acostumats als últims temps, que fan molt de mal.
Sí, hem d'esperar que no hi hagi cap temporal com els que s'han anat repetint els últims anys, però sí que és cert que sobta aquest mes de novembre, sobretot, és quan marca molta, una anomalia de precipitació molt gran. Veurem en què s'acaba traduint. Per cert, Dani, comentar com a última hora, últims dies, notícia que podem sentir, al Mediterrani, que tenim un huracà format, està lluny de les nostres costes, però és un fet força
insòlid. Només ens faltava això, eh?
N'hi ha hagut uns quants que s'han format al llarg de la història, 3 o 4 els tenim ben documentats, però aquest és el més fort que colpejarà a Grècia amb cops de 150 fins gairebé 200 km per hora de ratxes màximes. Molta pluja també, pluges que poden arribar a acumular 200 litres en alguns punts.
Carai. Molt bé, doncs tot plegat ens ho explicareu tu i en Marc Vilà aquí al Supermatí i també a la nostra pàgina web, radiocapital.cat, que és on podeu trobar tota la informació durant aquest cap de setmana. Albert, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, fins la setmana que ve.
Tornem dilluns, fins dilluns a les 8 del matí. Tornarem a ser aquí al Supermatí de Ràdio Capital.